Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 2:15 d'aquest dimecres 20 de març de 2024 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a AVAN, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, una entitat sense ànim de lucre que vetlla per millorar la qualitat de vida tant de les persones afectades per malalties neurològiques com l'Alzheimer, el Parkinson, l'ictus, l'esclerosi, com dels seus familiars i les persones properes, oferint suport social, terapèutic i de lleure, i també establint un compromís d'atenció, proximitat i continuïtat. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Cristina Urriza, que és presidenta de l'entitat, i a la Cristina Castanyer, que és responsable d'actes i comunicació. Bon dia i benvingudes a les dues.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies.
AVAN té una història de més de 30 anys. Esteu a punt de fer els 31 aquest mes de juny que ve. Per què va néixer AVAN fa 30 anys?
Això és veritat, justament l'any passat celebràvem el 30è aniversari. L'AVAN va néixer a la ciutat de Terrassa quan 27 famílies que patien les malalties neurològiques, els seus integrants, van veure la necessitat de reunir-se per lluitar junts contra les necessitats que hi havia, no? Perquè passava que el que era la sanitat pública no cobria aquestes necessitats, sí que hi havia el que era l'atenció mèdica, però després tot el que era l'atenció de lleure, les teràpies complementàries, tot això no s'atenia, no? Llavors es van reunir a la ciutat de Terrassa i van constituir el que era una associació. Llavors, el que era primer, bàsicament, suport emocional i entre ells, es va anar transformant o va anar creixent a l'AVAN i es van començar a fer teràpies, no? Va començar a créixer a l'AVAN, després està a Sabadell, després aquí a Sant Cugat, a partir de l'any 2001, a Rubí, i bueno, estem treballant en tot l'àmbit del Vallès.
Veig que l'evolució no només és territorial, que es va fer amb tota la comarca, sinó que entenc que al llarg d'aquests anys el camí ha estat llarg i ha anat evolucionant d'alguna manera, no?
Al final, com molt bé diu la Cristina, sí que hi ha hagut una expansió, no, de territorial, però també d'aquestes 27 famílies que hi havia al principi, a les 1000 i pico, que ara us concretarem, que tenim actualment, com... Al final, quan una família té una necessitat arrel d'una discapacitat, cada família és un món. Aleshores, també es van haver d'anar ampliant, doncs, els professionals, les teràpies i els serveis que s'oferien, els espais, òbviament, no? com dèiem, el nivell, no? O sigui, doncs, una cosa tan tonta, per dir-ho d'alguna manera, com l'horari. Doncs hi havia famílies que poden venir al matí, a la tarda, aquí ja comences, no, a crear un espai que sempre està obert al públic, bueno, a les famílies associades, un espai, no, que té diferents tipus de professionals, i a poc aquesta també és una manera d'expandir-se, no? Expandir, doncs, l'horari, els serveis, l'atenció que es fa als professionals.
Com passeu de 27 a més de 1000 famílies ateses o 1000 sòcies, com puguem dir-li? És a dir, com recordeu aquesta exponencial evolució de l'entitat amb la necessitat d'aquest miler de famílies?
Bueno, precisament per això, perquè existeix la necessitat. Sí que és veritat que d'aquestes sòcies, persones sòcies, no només són famílies que pateixen les malalties neurològiques, sinó que també tenim persones que ens ajuden econòmicament i ens donen suport sense soci. Però sí que el percentatge més elevat són famílies que pateixen aquest tipus de malalties.
Ara parlàvem, no, a la meva introducció, Alzheimer, Parkinson, ictus, esclerosi, tot són malalties neurològiques. Com ha anat també evolucionant el fet de que la societat parli i estigui també més informada d'aquest tipus de malalties? Fa 30 anys, potser, per exemple, d'ictus es parlava molt poc, es parlava molt d'Alzheimer i de Parkinson, però d'ictus poc, d'esclerosi menys. Ara s'ha anat com, no sé si és que no se'n parlava perquè no es diagnosticava correctament, perquè hi havia menys casos, com ha estat tot plegat?
A veure, jo crec que aquí hi ha un fet que és bàsic, que és també, no, l'avanç tecnològic, l'avanç en les tecnologies de la informació. Al final, fa 30 anys, poder no es parlava de l'ictus perquè tampoc no hi havia un espai segur on parlar de l'ictus, o perquè poder, és el que coneixem, no, com una embòlia, i bueno, pues li ha donat a aquesta persona una embòlia i ara té una discapacitat o ja no hi és, perquè l'ictus és una de les malalties de les que has dit que té un índex de mortalitat malauradament més elevat, i no se'n parlava, no...
o no se sabia el que era, no s'identificava. Clar, ens trobem davant d'un moment actualment, bueno, des de ja fa uns 10-15 anys, en el que tu et poses a internet i realment pots trobar tota la informació, trobes persones, no, a la televisió, a la literatura, que estan afectades, no, per alguna malaltia neurològica, o fins i tot ara, en els últims, jo què sé, 5 anyets, 10 com a molt, a les xarxes socials hi ha un munt de persones que parlen sobre malalties neurològiques i sobre d'altres també. Aleshores, jo crec que aquest ha estat un fet que no podem negar, que ens ha ajudat moltíssim a les entitats que treballem per les persones afectades per aquest tipus de malalties, a poder abarcar molt més, perquè també de la mateixa manera que es parla de l'ictus, nosaltres podem parlar que tenim l'ictus, o podem donar consells per a famílies que estan afectades per aquesta malaltia, o l'Alzheimer, el Parkinson, traumatismes cranioencefàlics. Aleshores, jo crec que això ha jugat un paper fonamental, no? També la normalització, la sensibilització, es fan actes, es celebren els dies mundials. Jo crec que aquest ha estat també una mica, no, el fet que ha fet que no es parli, de no parlar-ne, i fins i tot amagar-ho, a visibilitzar-ho. I també, òbviament, l'esperança de vida per totes les persones afectades per aquestes malalties. Al final, la investigació no para.
De fet, una de les finalitats que té la banda també és donar visibilitat i informar sobre aquestes malalties. I sí que és veritat que la normalització, això ha fet també que les malalties, com en general també ha passat amb el càncer i amb altres malalties, deixin de ser un tabú. No? I llavors, pues, bueno, veus que realment que és una cosa que ens pot passar a tothom, i el que es fa, pues, és normalitzar-la, i bueno, dintre de la normalització, pues, entrem nosaltres també, no? Que no és mai normalització, perquè vull dir, comporta un trasmals molt important, però bueno, veus que realment que és una cosa que no només et passa a tu, sinó que passa a molta més gent.
Però són malalties molt diferents entre elles també, sí. No? És a dir, després com fas l'atenció més específica, perquè un Alzheimer no té res a veure, per exemple, amb un Parkinson o...
Al final,
tot i ser malalties tot neurològiques,
sí.
Al final l'afectació final és la mateixa, que necessites un acompanyament, que hi ha una discapacitat, un procés darrere. Digues.
Al final, el que sempre diem que tenem a l'avant, o sigui, que fem a l'avant, perdona, és atendre des d'una dislèxia en el petit avant, no? Una discalcúlia, un TEA amb un grau 1, no? que és un autisme amb un grau molt, molt poc significatiu, entre cometes, òbviament, perquè digue-li tu a la família que és poc significatiu, però ja m'enteneu, fins a persones que tenen una afectació que els fa tenir una dependència del 100% dels seus cuidadors i familiars. Tot aquest ventall d'afectacions al cervell, no? Diguem-ho així, que hi ha, les atenem a l'avant. Aleshores, clar, partint d'aquí, el que fem és sempre una primera visita, a part de veure quin punt està la malaltia, també una mica la situació familiar, econòmica, social, si aquesta persona és un infant, és un adolescent, o és una persona gran que viu sola, o en canvi és una persona jove de 40, 50 anys, que té una vida més o menys... Tots aquests factors fan que si has tingut un ictus amb una edat, amb una altra, vivint en una ciutat, en una altra, amb un poder adquisitiu, una família, unes relacions socials, una feina totalment diferents, pot ser que un ictus es porti d'una manera i l'altra persona, que ha tingut exactament el mateix ictus, el porti d'una altra manera. Aleshores, a l'avant el que fem és posar tots aquests factors a sobre la taula i crear un abordatge, no?, sempre multidisciplinar, des de les diferents perspectives i professionals que treballen a l'avant, per poder millorar la qualitat de vida de la persona afectada i de la seva família, que al final és com l'objectiu, sí, bàsic que tenim.
Fem trajes a mida.
Vale? Exacte.
Sí que és veritat que al final les teràpies, és a dir, la neuropsicologia, la fisioteràpia, o sigui, les teràpies són les mateixes, són aplicables a totes les malalties neurològiques, però les adaptem a les circumstàncies de cadascú.
Abans deies, no, Cristina, això neix de 27 famílies de Terrassa que veuen que l'administració o la sanitat pública no dona resposta a totes les necessitats que afecta una malaltia d'aquestes característiques. Per tant, entenem que entitats, sense entitats com la vostra, és absolutament impossible sortir-se'n endavant.
Bueno, de fet, la situació, a veure, evolucionar, però la situació és la mateixa. És a dir, nosaltres necessitem, hem d'existir, perquè això no ho cobre la sanitat, la sanitat pública. La sanitat pública ho cobreix, el que és l'atenció mèdica, però totes aquestes altres teràpies no. O sigui, sí que a vegades, vull dir, per exemple, en el cas de l'ictus, en la fase més aguda, sí que et fan uns tractaments, però que passats els 6 mesos, ja no fan res més, i llavors clar, és molt important potenciar, no? Sobretot bueno, la fisioteràpia, la teràpia cognitiva, clar, tot això no ho fa, no ho fa la sanitat pública. Llavors, clar, evidentment nosaltres existim perquè hi és la necessitat.
Perquè llavors entenc que el pronòstic de fer, no fer res o fer el mínim a fer molt és totalment diferent, és nitidia, eh?
Sí. La diferència és fonamental. I inclús en el tema de les demències, tot i que sabem que avui en dia no tenen cura, el fet de que hi hagi una estimulació cognitiva, sobretot en els inicis, fa que la malaltia es retardi, no? Vull dir que no sigui tan agressiva.
I què hauria de fer l'administració que no fa? Què podria fer?
Bueno, l'administració ens ajuda, ens dona subvencions, tenim places públiques a Sabadell, tenim un centre d'atenció especialitzada per gent menor de 65 anys, gent que ha tingut accidents o que ha tingut ictus, i que allà pot estar tot el dia, no? Que no són gent que no, persones que no poden treballar, però bueno, sí que necessitaríem, al final, les entitats com les nostres patim molt amb el tema econòmic, perquè clar, el que intentem sobretot és que les persones que venen paguin el mínim possible. Llavors tenim una tendència a equilibrar el pressupost, no? Perquè clar, si no l'equilibrem, al final tampoc no podríem tirar endavant. Llavors sí que és veritat que el que necessitem és el suport econòmic de l'administració pública. Pues, bueno, pues, per exemple, otorgant ajudes per centres, que bueno, de fet ja ho fan, eh? Però bueno, el problema més que passa és que moltes vegades depenem molt de les subvencions, que no és el nostre cas, que intentem ser econòmicament independents. I les subvencions no saps mai què cobraràs, si cobraràs i quan cobraràs. Llavors, clar, per exemple, doncs quan fas el pressupost, bueno, tens una idea, et vas a l'home de l'any passat, però clar, com estem també, depèn molt de les circumstàncies que hi ha, polítiques i bueno, les circumstàncies que hi ha, doncs un any cobres, un any tens subvenció, tens una subvenció, l'altra una altra, i clar, això fa que la gestió sigui complicada.
De fet, deia administracions, entenc que els ajuntaments, que és l'administració més propera també al ciutadà, és potser la que té aquesta capacitat de pensar que sí que necessita el vostre suport, que està més d'acompanyament, però potser una administració supramunicipal, és a dir, Seguretat Social mateixa, no? Que també és administració, i no cobreix aquest tipus de tractaments, hi ha capacitat, si es vol, canviant coses? Vosaltres sou molt crítiques amb aquest paper o considereu que...
Bueno, molt crítics no, perquè són conscients de que, que els diners són uns béns escassos a tots els nivells, no? El que sí que a vegades pues, el que s'hauria de fer és una mica facilitar les coses, que per exemple, pues, per tenir aquestes places públiques que et comento, que tenim a Sabadell, pues, que hàgim tregat per tenir la plaça concertada, sí que tenim el base subvencionada, però la subvenció és el que us he dit, que no saps mai si cobraràs, quan cobraràs, doncs pues, potser passen 10 anys. Clar, llavors això és el que no hauria de ser. Ara mateix tenim pendent obrir un centre a Terrassa. Estem en un centre cívic actualment, però ara estem fent la rehabilitació d'una nau industrial que ens ha cedit a l'Ajuntament. Estem parlant d'un pressupost de 2,5 milions d'euros que hem pogut tirar endavant perquè sí que hem tingut la sort que hem coincidit amb el tema de les Next Generation, la Diputació ens ha ajudat, ens està ajudant les administracions públiques, però clar, per anar bé, després nosaltres per tirar endavant fins que no ens vindrà tota la gent tampoc de cop. Pues necessitarem, per exemple, tenir passes públiques, no? Pues això, pues clar, comença un altre cop un procés pues que no sabem el que durarà. I tenim el reconeixement de les administracions, i ens ho diuen, i que nosaltres som fonamentals. Però, bueno, al final tot depèn dels diners, i els diners és en què és un vescas.
Per exemple, amb la tramitació de la llei L, que també ara se n'ha parlat molt, tenint en compte no, també el que comentava la Cristina, que a través de les xarxes socials sí que hi hagi gent que l'està patint, que sigui coneguda i que ho faci saber perquè sigui més visible tot plegat, no hi ha manera, no?, tampoc de tirar-la endavant, per molt que es planti al Congrés l'UNZUE i expliqui no només ell sol, sinó acompanyat de més persones que pateixen la crua realitat d'aquesta malaltia i una diferència de tenir recursos econòmics a no tenir-los, que és del que parla després aquesta llei, és essencial, no?
Al final jo crec que sembla que arrel d'aquest fet que tu dius, no, que va passar amb l'UNZUE, que jo penso que moltes de les persones que ens estan escoltant poden estar al dia, és que sembla que sigui una cosa nova d'ara, no? Sembla que sigui ara que les persones que tenen ELA o les, la llei aquesta també que va estar bastant al punt de mira fa uns anys, que era el tema de l'oblit de les persones que havien patit un càncer, una malaltia...
Sí, encara no tramitada.
No, encara no.
L'oblit oncològic.
Exacte. Tot això sembla que només quan fa una mica de soroll existeixi. Realment ens trobem davant de moltes persones que necessiten molt de suport, no? Com deia la Cristina, no només del tema de la seguretat social, sinó de moltes altres institucions que no el reben, però perquè jo crec que és una mica el que dèiem abans, de com que ha estat invisibilitzat tantíssim temps, sembla que ens queixem ara perquè bueno, pues, doncs ara, però no, això són coses que es carreguen des de fa, no m'ho vull imaginar el temps que fa que tot això té cua, però clar, ara hi ha una manera molt diferent de visibilitzar aquesta lluita, que igual aquestes lleis porten 15, 20, 30, 50 anys intentant lluitar les persones al poble, que no n'estic segura, que passa és que ens n'adonem ara. Aleshores, sí que és cert que s'hauria de fer un remirament perquè les persones que tenen malalties, en el nostre cas, doncs jo crec que puc parlar, no, de les neurològiques, que és el nostre àmbit, com molt bé diu l'UNZUE, si no hi ha recursos econòmics suficients a casa, tot es trenca molt, i no només la situació familiar, sinó les teràpies o els serveis que aquesta persona pot necessitar. Anem a posar un exemple. Uh-huh. Una persona jove, no, que viu a casa dels seus pares, que malauradament tenim forces casos així, que té un traumatisme cranioencefàlic i de cop doncs una dependència gairebé total. Aquesta família s'ha de canviar el cotxe, aquesta, perquè clar, no entra en el teu cotxe, no ho sé, però en el meu cotxe una cadira de rodes no hi entra. Han de canviar molts cops la distribució de la casa, no? La logística, si hi ha escales, si no, els mobles de lavabo, de la cuina, han de posar una dutxa adaptada, etc. S'ha de canviar, no, molts cops el recorregut, perquè aquesta persona ja no tindrà la rutina que tenia. Sempre hi ha d'haver-hi algú amb aquesta persona en conseqüència del seu grau d'afectació. Han de fer unes teràpies que, per exemple, poden venir a l'avant, però hi ha persones que, a més de venir a l'avant, doncs, van a la piscina o fan teatre o fan altres activitats, fan equitació, perquè està demostrat que hi ha moltíssimes activitats extraescolars, entre cometes, que ajuden, no?, en el procés de neurorehabilitació.
Estimulació. Com
exacte, la socialització, això és una altra cosa. Uh-huh. Perquè no sé quants cops heu sortit a prendre algú a una discoteca sent joves, i heu vist a persones amb cadires de rodes o a persones amb una discapacitat tant física o cognitiva amb un grau una mica elevat. Tota la vida d'aquesta persona canvia, o sigui, d'aquesta família canvia, i s'ha d'adaptar a tot això. Si tens diners, possiblement serà més fàcil. Si no en tens i vius en un sisè o en un quart sense ascensor, o en un primer inclús sense ascensor, i em diràs tu com puges.
Et quedes sol, realment? Hi ha gent que us sí. heu trobat que diu, ostres, sí. està sí. perdut, sol i desesperat.
Sí, es queda sol, i per exemple tot el tema de l'àmbit de la socialització que comenta la Cristina, sobretot en gent jove, passa molt, perquè clar, al començament, els períodes, no, quan acaba de passar, doncs la gent
es volca molt,
però després què passa? Que també tot és complicat, amb una persona amb discapacitat és complicat, i abans, bueno, per això estem també nosaltres amb tot el tema del lleure, no? Organitzem sortides de cap de setmana, trobades els dissabtes, perquè la gent, doncs realment aquesta gent tingui un àmbit social en el que moure's, no?
Clar, la cura no només és física, sinó també sí, sobretot és mental.
I és un 100%. Respir també per les famílies, perquè és el que comenta la Cristina, que és una atenció a les 24 hores. Llavors el fet també de que aquestes persones puguin fer-ho, doncs llavors aquests temes de lleure, doncs fa que també la família tingui un respir, no?
Perquè parlava d'aquestes lleis que no veuen la llum, tot i el recorregut que porten al darrere, però unes que sí que han vist la llum, com és la llei de dependència, per exemple, tampoc no acaba de funcionar, perquè quants titulars hem vist de la quantitat de gent que mor sense haver rebut aquesta ajuda?
Bueno, per el que comentava el tema dels diners, llavors a veure què passa, si tu, per exemple, demanes un grau de discapacitat, triguen un any a avisar-te. Llavors, clar, hi ha malalties, per exemple, com la ELA, que no tenen temps. Aquest és el tema, no? Que hi ha algunes que progressen més ràpidament i altres que progressen més lentament. Però, clar, fins que tu tens la llei de dependència o tens el grau de discapacitat que llavors et permet tenir més ajudes, doncs pot passar un any. Clar, si la persona a sobre és gran, doncs pot passar que s'hagi mort abans de... Clar, per exemple, el tema de la ELA, que això ho enfocava també l'UNZUE, clar, vull dir, molt bé, està la, el dret a decidir a un dignament, no? Clar, molta gent d'aquesta potser decideix morir-se perquè veu que realment és una càrrega i que no pot viure. Si se li facilitessin els mitjans, vale? Vull dir, si tu tens tots els mitjans i et permet tenir persones cuidadores, pues clar, potser no decidiria això. Però,
sí,
bueno,
sí.
No sabem.
Ara explicàveu tot el tipus d'accions que feu, de lleure, de cures, d'acompanyament a les famílies, als cuidadors, al malalt. Com us organitzeu tot plegat? Aquí a Sant Cugat, que esteu a la Casa de Cultura, els dimarts i dijous al matí, si no m'equivoco.
Sí, doncs a la Casa de Cultura estem en el segon pis.
El primer pis.
En el primer pis, perdona. Sí. En el primer pis, i el que fem és, doncs, actualment fem grups d'estimulació cognitiva, no?, amb una neuropsicòloga, doncs, persones que poden tenir o poden no tenir un diagnòstic de deteriorament cognitiu, però sí que és cert que volen treballar, doncs, o ja es noten més malament en temes de memòria, de comunicació, habilitats mentals, o sigui, cognitives, sobretot, doncs, fan aquests grups, no?, que nosaltres li anomenem GDS, I segons el nivell, segons el deteriorament, doncs es fa en un horari o en un altre. Després també tenim els grups de neurogim. El neurogim és l'únic programa, de fet, que tenim de prevenció. Aquí sí que tu vens sense cap diagnòstic, però sí que és cert que a mesura que et vas fent gran, doncs hi ha algunes habilitats cognitives que ja no treballes tantíssim, i a més arrel, doncs, de potser de deixar de treballar o de deixar de tenir una rutina més marcada. Aleshores, el que fem en el neurogim és, doncs, igual que tu vas al gimnàs a entrenar els músculs del cos, doncs tu vens a l'avant, fas el neurogim i entrenes el gran múscul que tens al cos, que és el cervell. Aleshores, el que fem, doncs, són sobretot activitats de memòria, de relació, activitats d'orientació, de posar una mica, no, a prova les teves capacitats cognitives per no perdre-les, bàsicament. Després també tenim la fisioterapeuta que fa les sessions individuals de fisioteràpia. Després també tenim, doncs, la logopeda, la psicòloga, i a més també estem aquí en l'edifici del Xalet Negre, perquè també tenim un grup de lleure, però són altres horaris entre setmana, i és que una integradora social fa activitats, no, d'oci amb persones afectades per malalties neurològiques. Aleshores també hi ha algunes persones voluntàries que van, els donen un cop de mà. La cosa és que són activitats, doncs, des de m'ho invento, ara el Carnestoltes, que va ser el mes passat, doncs ens fem unes disfresses, sortim, anem a prendre alguna cosa, al Nadal, doncs, alguna manualitat, sortim, fan la taula de la venda de calendaris solidaris, o van al cinema, o van al teatre, etc. O sí, així com amb gran i subratllat.
Ara que deies allò de neurogim, no sé si costa encara també trencar tabús sobre gent que està sana, que decideixi ser conscient que la seva capacitat memorística, per exemple, anirà minvant, tot i no patir mai una malaltia neurodegenerativa.
Però això és un fet, sí. És a dir... Sí. Jo crec que és molt complicat, no?, adonar-te'n de que et fas gran i de que hi ha algunes capacitats, doncs, que les tens menys al dia o menys desenvolupades del que les havies tingut, però és normal. Per exemple, se m'acut una persona que ha treballat tota la vida sent administrativa, no?, d'una empresa o del que sigui, quan aquesta persona es jubila, aquesta persona ja no té ni l'estrès del dia a dia, que també et posa molt a prova, ni ha de fer mil coses, en plan, cada dia que s'ha d'organitzar, ni ha de recordar noms, ni ha de recordar dates, ni ha de recordar papers, ni ha de recordar protocols, deixa de tenir una agenda fixa, la seva rutina, és una certesa que al final el cervell s'acostuma, i no m'agrada gaire aquesta paraula, però crec que s'entén molt bé, sa palanca, no?, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, anar treballant d'una manera distesa amb un grup, perquè es fan els grups segons, doncs, l'edat, les característiques de les persones i tal. Aquí a Sant Cugat en tenim dos i funcionen increïblement bé. Sí. Doncs, ostres...
Dos grups, eh?
Tenim dos grups de neurogim. Sí, és la seu de l'Havana en la que el neurogim funciona millor. És que aquesta ciutat l'ha rebut increïblement bé, aquest programa.
És un fet curiós. Sí. Per les persones com jo, que tenim 40 anys i tenim familiars de més de 70, em sorprèn. I llavors, qui ens estigui escoltant i digui, escolta, jo necessito anar avant, com ho pot fer I què ha de fer exactament?
Bueno, ha de trucar un dimarts o un dijous a la Casa de Cultura al matí, que passaran a preguntar per l'avant, llavors li donaran hora per fer una primera visita. En aquesta primera visita, la nostra coordinadora, bueno, li farà una entrevista, es farà un anàlisi, es valorarà quina és la seva situació, el que comentava abans la Cristina, no només la situació des d'un punt de vista de la persona afectada, sinó la situació familiar, econòmica, i bueno, llavors se li proposaran, perquè el que fem, com fem uns trajes a mida, se li proposarà pues, una sèrie de teràpies a les quals li seria convenient. Llavors, bueno, pues, a partir de llavors, la persona decidirà, o la família decidirà, si dirà si aquesta persona ve a l'avant.
I si vols ajudar al revés, si dius, escolta, jo també no estic afectada o he estat afectada o he estat propera a aquestes malalties o no, ens estan escoltant, tinguin temps o voluntat, no sé què és el que necessites, no sé si necessiteu gent sí. Formació o no, exactament què és el que necessiteu.
Bueno, de fet, sí, de fet, nosaltres tenim més de 200 voluntaris, però justament Sant Cugat sí que està una mica, ens fan falta voluntaris, perquè sobretot per quan fem les activitats aquestes de visibilització, de taules informatives, d'actes, ens falten voluntaris aquí a Sant Cugat. Vull dir que aprofito la benentesa, no, per fer una crida que la gent pues, que vulgui ajudar-nos, pues, que el mateix procediment seria el mateix també, que vagi el dimarts o el dijous, que demani hora i que, bueno, que tenim un programa de voluntariat molt xulo que hi va des del tema de l'assistència directa en aquestes sortides que fan, per exemple, de cap de setmana, fins a un tema administratiu. Hi ha mil i una coses per fer de voluntariat a l'avant.
Econòmicament també es pot ajudar, eh?
Sí, hi ha moltes maneres d'ajudar l'avant, a part de fer voluntariat, però jo crec que és com la més destacada, no? Al final, per sí. Nosaltres és increïble tot el que fa l'equip de voluntaris, però també es pot fer soci o col·laborador des de 20 euros l'any, que al final moltes de les persones que parlaven doncs ens fan aquesta ajuda i ens va molt bé. També, si ens està escoltant una empresa, doncs podeu ser empresa amiga de l'avant amb una aportació econòmica cada any a partir de 150 euros. Després també podeu fer un regal solidari, i és que moltes de les persones que venen usuàries de l'avant tenen moltes ganes de fer coses, aleshores, doncs, per exemple, en esdeveniments corporatius, en casaments, en bateig, ens podeu demanar doncs, que us fem un detallet i donar-lo de manera solidària en el vostre esdeveniment. Tot això està a la pàgina web d'avant.cat/col·labora. També ara estem amb tot el tema del llegat solidari, no?, de quan una persona doncs, fa el seu testament, deixar clar davant de notari que un dels beneficiaris sigui l'avant, això sempre respectant, no, les persones que ho heredaran de manera legítima i tot això. Després també tenim, doncs, bueno, com molt bé deia la Cristina, es pot fer voluntariat, també es poden fer aportacions econòmiques puntuals, també podeu venir a tots els actes que fem a l'avant, només que ens seguiu a les xarxes socials, Fundació Avant, que són així, a nosaltres ens ajudeu moltíssim perquè ja esteu al dia de tot el que fem i ens ajudeu, no?, a arribar a més persones. Les estadístiques diuen que una de cada tres persones patirà una malaltia neurològica. Em sap molt de greu, però segurament n'escoltareu alguna al llarg de la vostra vida, si no és que més. Si podeu recomanar l'avant, no?, doncs ja ho tenim fet.
Ja ho saben, tots els que els escoltin, tenen mil i una maneres de col·laborar amb aquesta entitat. Objectiu final, entenc que és, de moment, avançar com esteu avançant tan fermament.
Sempre. Sí, avançant, arribar a més persones, i com a objectiu específic ara tenim l'obertura d'aquest centre que us diem de Terrassa, que és un repte per nosaltres, però també que la finalitat és aquesta, arribar a més gent. I després aquí a Sant Cugat també estem pendents de tenir un espai que puguem tenir-lo no dos dies a la setmana, sinó tot el dia, al matí i a la tarda, també per arribar a més persones.
Hem parlat amb Cristina Urriza i Cristina Castanyer de la Fundació Avant. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tingueu molt bon dia.
A vosaltres.
Gràcies per atendre's a vosaltres.